Ho hem anat explicant des de primera hora del matí. Ahir l'acte d'homenatge a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils va quedar enterbolit per la protesta d'un grup de manifestants que deien exigir saber tota la veritat sobre els atacs. Per parlar-ne tenim aquí la presidenta suspesa del Parlament de Catalunya i presidenta també de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Bon dia, moltes gràcies per atendre aquests micròfons de RAC1.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Deixi'm-li llegir el text que el seu partit escrivia ahir a Twitter. Junts per Catalunya reitera el seu suport a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils i els seus familiars. Per aquest motiu volem expressar el més enèrgic rebuig a la interrupció del minut de silenci d'avui a la Rambla de Barcelona. Està d'acord amb aquesta piulada?
És que el capteniment de Junts per Catalunya en tots els minuts de silenci és de màxim i total i escrupolós respecte. I entenc que a tothom li dol quan hi ha persones que tenen un capteniment que no és el que les víctimes i la situació requereix. Per tant, en aquest sentit, qualsevol persona que vulgui fer ús del seu dret a la llibertat d'expressió quan estàs en un acte que requereix aquest capteniment de respecte per les víctimes, doncs se n'ha de responsabilitzar la persona que fa aquestes declaracions, però no ni el conjunt dels assistents, ni naturalment, com ara sentia que deia la Marta Alòs, el conjunt, no?, de l'independentisme, perquè s'ha agafat a la part per al tot i, per tant, ara representa que l'independentisme va sabotejar l'acte, no?, que fem unes... es parla molt de trumpisme i el trumpisme és justament modificar la realitat en aquest cas per fer veure que ha passat el que no ha passat i per treure'n un determinat rèdit polític. Mm.
No, li demanava també, sobretot, perquè vaig veure el seu perfil de Twitter que va repiular la piulada de Joan Alonso Covillas, advocat del partit i d'una de les víctimes, que va assegurar que no havia anat ben bé així, sinó que la interrupció havia estat més enviat al final del minut de silenci i que la gent havia cridat el que volien saber, la veritat. I està d'acord, perquè, vaja, sí que s'ha sentit que hi ha interrupcions, no, del minut de silenci.
És que jo crec que és molt clar que estic d'acord amb tot, és a dir, que els minuts de silenci s'han de respectar i que el que diu el Jaume Alonso és que la gent que hi havia ahir a l'acte no va interrompre el minut de silenci. La gent, el grup de les persones que són, perquè també sembla que vulguin contraposar víctimes i les persones que formaven part de la plataforma, quan moltes de les persones que formen part de la plataforma que diu exigim saber la veritat són familiars de víctimes. Per tant, aquesta mena de dissociació, com si fossin les persones de la plataforma que haguessin anat a sabotejar un acte de les seves pròpies famílies, és una contradicció. I per tant, el que cal és saber què va passar, com va passar, i no barrejar ni els temps ni les actituds. I, per tant, ni criminalitzar totes les persones que allà hi eren pel que una persona va expressar en un moment determinat, i tampoc fer veure, doncs, que es va saludar a les mateixes persones o persona que havia fet uns crits al final del minut de silenci.
Creu que l'acte d'homenatge, però, era el lloc per fer aquesta protesta?
Els actes d'homenatge, insisteixo, i les cerimònies en respecte a les víctimes ho són per això, per respectar les víctimes i tot. També és cert que les persones que allà hi eren estaven amb uns cartells, majoritàriament amb uns cartells que deien exigim saber la veritat, justament perquè es pogués llegir en un moment de silenci. I per tant, jo crec que el que és greu i que no estem, és com el dit i la lluna, com sempre, és que 5 anys després aquestes famílies, aquesta plataforma que exigeix saber la veritat, després d'un judici, no, continuïn tenint dubtes, continuïn adreçant-se a aquells polítics que trobaven en la primera fila fent-se una fotografia el dia de l'homenatge, però que al llarg de 5 anys no els han atès, no han escoltat les seves reivindicacions, no han posat solució als seus problemes i, sobretot, patrocinen l'opacitat en lloc de fomentar la transparència, perquè les víctimes tenen noms i cognoms, però també hi ha víctimes que són veritat i justícia.
Malgrat,
això és el que també s'estava demanant ahir per la plataforma que estava, insisteixo, en el Pla de l'Os, com després al Passeig de Gràcia davant de la delegació de la Unió Europea.
Malgrat, però, aquesta crítica que feia a això, alguns dels representants polítics, no, que hi havia en aquest acte, entenc que vostè no creu que l'acte d'ahir ha servit per blanquejar els assassins dels atemptats, com si que va apuntar alguna d'aquestes persones que es va encarar amb les víctimes.
Miri, al llarg d'aquests 5 anys he acompanyat a les víctimes, he anat al judici. Com vostè esmentava, Jaume Alonso Cuevillas ha estat diputat, però no, advocat, defensor d'una d'aquestes famílies. David Torrents, que també estava allà amb nosaltres, ha acompanyat. Jo he rebut a la UABAT, he rebut a Robert Manrique, he rebut els representants del 17A de la plataforma al Parlament de Catalunya, etc. És a dir, no és una feina d'un dia de ser allà. No, no, és la feina d'acompanyar-los i de, des de Madrid, impulsar, i jo ho he fet en dues ocasions, comissions d'investigació que altres, que ahir sí que hi eren, van tombar. Per tant, aquesta exigència de veritat i de justícia és una exigència que clamen les famílies, però jo crec que tothom volem saber què ha passat, perquè bàsicament perquè no es pugui tornar a repetir, bàsicament per això, i per tant és un compromís el fet d'escoltar què demana la gent, que l'hauria d'entenir tots els servidors públics. El Parlament de Catalunya, jo ho dic perquè això és molt fàcilment contrastable, venen moltes manifestacions i venen molts manifestants sanitaris, funcionaris, de tota mena, ensenyants, que venen allà a plantejar-nos les seves reivindicacions. Hi ha qui marxa i no els atén. Jo crec, i ho he fet sempre, he anat fins allà i els he escoltat. De vegades, amb el risc, naturalment, que persones enfadades que estan immerses en una determinada problemàtica t'escridassin o et diguin alguna cosa que no és agradable de sentir. Però l'obligació, entenc, d'un servidor públic és conèixer la realitat escoltant-la directament. I, per tant, ahir alguns van marxar, van desaparèixer, i altres, a l'acabar l'acte, 10, 15, 20 minuts després ens vam acostar a escoltar aquestes persones que tenen opinions diverses sobre com s'ha gestionat al llarg d'aquests 5 anys aquests fets que, insisteixo, ahir eren el que era veritablement greu i el que sobre hauríem d'estar posant l'accent i no en altres coses, que és les polèmiques que ara estem comentant.
Però, per tant, pel que em diu, entenc que vostè no considera que s'equivoqués quan va anar a saludar aquestes persones.
És que saludar quines persones? La persona que va fer els crits al final del minut de silenci, és que no trobarà cap vídeo on em vegi a mi saludant-lo.
Les persones que estaven fora de l'espai reservat per les víctimes, no? Que en aquest cas això és cert, és a dir, les víctimes tenien un espai reservat dintre del cordó de l'espai d'homenatge i vostè va saludar les
víctimes. Les
persones,
quines? Les que són considerades víctimes per al govern o les que són víctimes de veritat?
Les que inclou a...
Perquè ahir, per exemple, jo vaig poder saludar a persones que són víctimes, i algunes estrangeres, que en canvi no les considera el govern de l'Estat espanyol víctimes. És a dir, ahir hi havia una primera franja per familiars, no per totes les víctimes, sinó per familiars. Hi va haver víctimes que no van estar convidades a formar part de... i són víctimes, i en canvi no en van formar part. I després la corrua de polítics, envoltats per unes tanques. Per tant, a l'acabar l'acte, insisteixo, a l'acabar l'acte, quan ja no hi havia res de la cerimònia, no hi havia els nens del cor que cantaven, etc., una noia de la Ràpita que està fent un treball de final de curs sobre el 17A, ens volia fer unes preguntes, el Jaume Alonso Cuevillas a mi, ens vam acostar per pujar cap al Passeig de Gràcia, i allà va ser quan vam saludar a les persones que hi eren, que, insisteixo, no eren les persones que havien trencat al final del minut de silenci i per tant no es pot criminalitzar una cosa amb l'altra, no té res a veure escoltar a les persones o saludar a les persones que estan amb uns cartells exigint saber la veritat, no és un fet condemnable. Això mateix vaig fer després a davant de la delegació de la Unió Europea, perquè la gent s'acosta i et comenta coses, i em sembla que l'obligació dels servidors públics és tenir les orelles ben obertes i no fer oïdes sordes al que la gent reclama.
Li preguntava també perquè ahir l'exlíder de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez, piulava que considerava que no era el lloc ni per trencar el minut de silenci ni el moment de buscar protagonismes polítics, i Ada Colau poc després també deia que ser a càrrecs institucionals que han anat a animar aquest tipus de boicot es retraten per si sols. Vostè no se sent interpel·lada per aquests missatges?
Estic totalment d'acord amb Jordi Sánchez que ahir els protagonistes havien de ser les víctimes i les reclamacions de les víctimes, per tant estem totalment d'acord. I sobre les declaracions d'Ada Colau, si ella vol posar noms, ja, jo naturalment no em sento interpel·lada com a boicotejadora de l'acte. És evident que no m'hi puc sentir interpel·lada perquè jo no vaig boicotejar l'acte de cap de les maneres. Jo vaig arribar a l'acte, em vaig posicionar i vaig estar en escrupolós silenci al llarg de tot l'acte. Vaig fer l'ofrena també en el mateix escrupolós silenci. Vaig saludar les víctimes, vam baixar i quan pujàvem, ja s'havia acabat l'acte, ja s'estaven traient les tanques i pujàvem cap a la delegació de la Unió Europea, va ser quan amb l'Aurora Madaula, amb molts altres companys de per tant, la secretària de la mesa, però amb altres companys de Junts per Catalunya que vam acompanyar la plataforma i també després el Consell per la República que havia convocat davant de la delegació de la Unió Europea, que vam acostar-nos a aquestes persones que, insisteixo, no són les persones que havien cridat al final del minut de silenci.
Li sap greu, però que alguns sectors aprofitin aquest gest, aquest fet, per vincular tot l'independentisme a aquestes crítiques, a aquestes persones que sí que van interrompre el minut de silenci. Ho dic perquè avui molts diaris editats a Madrid doncs, vinculen directament doncs, que l'independentisme en global va boicotejar l'acte.
Això és clar que ho lamento molt, efectivament, perquè és absolutament injust i, per tant, voler responsabilitzar el conjunt de l'independentisme del que digui o faci una persona és l'exageració i agafar la part al tot. Els independentistes ara haurem de ser també sempre extraordinàriament exemplars, perquè si no qualsevol cosa naturalment és aprofitada. Pensi que jo he arribat a llegir que Laura Borràs va irrompre al mig de l'acte i va estimular que el cridessin presidenta i que van anar saludant a uns i altres boicotejant el minut de silenci. Això cap persona que fos ahir a la Rambla pot afirmar una barbaritat com aquesta, perquè això és total, profunda i radicalment fals, i per tant agraeixo l'oportunitat de poder desfer tots aquests malentesos, que són malintencionats, naturalment, i que tenen aquesta voluntat de criminalitzar el conjunt de l'independentisme.
A vostè li va saber greu que la representació del Parlament requeies en la socialista Assumpta Escarp? Creu que Alba Vergés hauria d'haver fet un esforç per ser-hi?
Jo puc parlar del que jo he fet al llarg d'aquests 5 anys, que és interrompre sempre les vacances per ser en aquest acte. Per tant, quan es parla de la dignitat del Parlament, també es demostra amb aquests fets. I per tant, a mi em sembla que mereix una reflexió el fet que en el primer acte on s'hauria hagut d'atribuir unes funcions de les quals m'han privat, perquè jo estic perfectament preparada per fer-les i per això també hi era, no només no s'assisteixi a l'acte, sinó que les funcions de representació recaiguin en una persona, efectivament, del Partit Socialista, que és un partit del 155, però que és un partit que també ha vetat per dues vegades comissions d'investigació sobre aquests actes del 17 d'agost. Jo crec que aquesta és una contradicció que qui l'hagués pogut evitar hauria hagut d'evitar-la.
Però, per tant, pel que em diu, ara mateix vostè accepta que Alba Vergés és, per dir-ho així, la màxima autoritat del Parlament, qui ha de representar la institució de facto.
No, el Parlament en aquest moment té una presidenta. Fins que no hi hagi una elecció o es doni la circumstància per poder haver una elecció, hi ha una presidència del Parlament. El que s'han fet és suspendre, i per tant amb una decisió política i arbitrària, premeditada, i no podem dir nocturnitat perquè va ser a plena llum del dia i a les portes del mes d'agost, però efectivament es va privar de drets i deures una diputada, que a més té un càrrec, que és el de presidenta. I per tant, se sobreentén que aquesta privació de drets i deures també té a veure amb el càrrec. I per tant, en base a un article del reglament del Parlament de Catalunya que parla de, en cas d'absència, d'impediment o de vacant de la presidència, seran les seves funcions seran executades per ordre la vicepresidenta primera o la segona, secretari primer, secretari segona, així, doncs és evident que no és vacant la presidència, perquè la vacant és una situació de mort, de moment jo encara estic viva, no és una absència perquè no estic de viatge i no és un impediment perquè no és una llarga malaltia, és una decisió política d'aplicar un article d'un reglament que vulnera drets fonamentals i fer-ho per apartar políticament a una persona que es considera un adversari polític. I, per tant, l'atribució d'aquestes funcions recauen en funció de l'article 40 en, per ordre, aquesta vicepresidència primera, que en el primer moment que hauria hagut de dur a terme aquestes funcions les ha delegat a la vicepresidenta segona.
Això és el que ha passat fins ara, però fa pocs dies vostès van demanar a la mesa que reconsideri aquesta decisió. I confien o hi ha una estratègia per portar el cas al Constitucional, a la justícia europea?
Tothom sap que per poder arribar, que fer que les coses arribin a Europa s'han d'exaurir els tràmits en la justícia espanyola. És obvi que són altres els que confien en la justícia espanyola. Jo és evident que no puc, en base als fets que conec en relació a independentistes, no puc confiar-hi, però en qualsevol cas la reconsideració, insisteixo, és aquest primer pas. Bàsicament també per el fet de mostrar aquest ferm, rotund desacord amb la decisió que es va prendre a la mesa.
I vostè no creu que de moment, mentrestant, Junts hauria d'assumir la vicepresidència primera del Parlament?
No, Junts té un acord de govern per al qual hi havia una presidència del Parlament i una presidència de la Generalitat. Qui va acceptar els vots de Junts per Catalunya per ser president de la Generalitat prèviament va estar d'acord en que algú fos presidenta del Parlament, i en aquest cas jo. I en aquell moment hi havia 4 delictes que penjaven sobre el meu cap. En aquests moments el Ministeri Fiscal no s'ha vist ni amb cor de sostenir 2 d'aquests delictes. Els que, des d'un punt de vista del que sociològicament es considera corrupció, serien objecte de corrupció, com seria la malversació i el frau. I tot i així, això no ha estat obstacle perquè hi hagués polítics que decideixin ja no fer de Ministeri Fiscal, sinó de fer de jutge i directament suspendre'm per un article que parla de corrupció. Un article fet ad personam, que és un dels problemes de legislar quan es legisla per persones, i també que posa de manifest una deficiència que en aquell moment hi havia al Parlament de Catalunya, que és que les transaccions que eren votades no tenien cap supervisió jurídica, cosa que ja hem arreglat també en aquesta legislatura, perquè com que no hi ha cap llei que pugui ser aprovada sense que hi hagi suport jurídic, perquè naturalment afecta el conjunt de la ciutadania, en el cas del reglament del Parlament de Catalunya, com que té rang de llei, en aquest cas la transacció que es va dur a terme per aprovar aquest article no la va supervisar cap lletrat, i per tant ens trobem amb els problemes que presenta aquesta transacció, que està incorporada en el reglament i que per tant té rang de llei sense que l'hagi validat cap lletrat del Parlament. Aquesta és la situació, que és evident que tothom veu que cal poder corregir i resoldre. En qualsevol cas, han utilitzat aquest article per suspendre'm de les meves funcions.
El que passa que Junts pel Sí va votar a favor d'aquest article.
Li estic dient, és a dir, aquest article era una esmena que s'havia fet al reglament del Parlament de Catalunya, que en la comissió del reglament es va tombar, i que després, en un quid pro quo, esperant aconseguir els vots de la CUP per poder fer el tràmit en lectura única del que serien les lleis de desconnexió després, es va acceptar aquesta transacció, que és una esmena transaccional feta in voce des del Parlament. I per tant això s'incorpora, es vota, i quan es vota ja forma part del reglament. Però el reglament té rang de llei, i en canvi no hi va haver cap lletrat que revisés un article que vulnerava la presumpció d'innocència. Per altres, és important que vulneri la Constitució espanyola. Per mi és important que vulnera drets fonamentals. I en qualsevol cas, en el món del dret, és evident que hi ha antinòmies contínuament. Hi pot haver legislacions, normatives, que xoquin l'un amb l'altre. I què preval sempre? Els drets fonamentals. Què hauria de fer un Parlament? Preservar drets. El que jo he intentat com a presidenta és preservar-los. La mesa ha utilitzat aquest article per prendre'm-los aquests drets com a diputada, però a més com a presidenta.
Per tant, està convençuda que, si més no, la justícia europea li pot donar la raó en el seu cas?
La directiva europea sobre la presumpció d'innocència a Europa se la prenen seriosament. Aquí, com que vivim en un estat de presumpció de culpabilitat, doncs és evident que quan comences a vulnerar drets ja no hi ha aturador, no? Quan ho atures? Quin dret et sembla més important? El de la representació política o el de la participació política, no? Perquè això ho hem vist en el cas del vot del diputat Lluís Puig. Era electe i, per tant, podia ser escollit. Però un cop és escollit, no et deixen votar. Bueno, com quedem? Si tu pots participar políticament, també pots representar políticament. És més, has de poder-ho fer. I aquesta és una vulneració de drets, no només de la seva persona, sinó de tots els seus electors. Això mateix està passant en aquests moments amb la meva pròpia suspensió. També s'estan vulnerant els drets, no hi ha només els meus individualment, sinó dels més de mig milió de persones que em van votar.
Per tant, aquest cas considera que és prou greu com per trencar el govern?
Sé que hi ha molt d'interès sobre aquesta qüestió. El que és greu és que els acords que s'han fet per tirar endavant una legislatura que es diu del 52%, a la pràctica, els electors que van votar els partits del 52% no vegin que aquest govern s'estigui comportant d'acord amb el que ells han votat. Això és greu, i això s'ha d'analitzar i s'ha de veure en quin punt som, i per tant a partir d'aquí prendre amb tot el rigor les decisions que, en aquest cas, perquè ho hem aprovat així a la ponència política de Junts per Catalunya, la militància decideixi quan sigui consultada.
Però li molesta o creu que és el més adient que aquest debat s'estigui posposant fins a la tardor? S'ha d'esperar aquesta auditoria, no? Però s'hauria d'haver pres abans la decisió o almenys fer la consulta?
El que cal és fer les coses i fer-les de manera meditada. Justament estem parlant, no?, de la precipitació amb què s'han pres altres decisions, com aquesta de suspendre per l'article 25.4 en una situació inèdita en què ni tan sols es preveia quines eren les circumstàncies i què podia passar amb posterioritat a aquest fet, perquè no només era la suspensió d'una diputada, sinó de la seva presidenta. Doncs en el cas de Junts per Catalunya treballem amb rigor i per tant, analitzant el conjunt de la situació, no només el que ha passat amb la suspensió, perquè la taula de diàleg també va passar aquells mateixos dies. Acostumen a passar que quan hi ha segons quines notícies, n'hi ha d'altres que apareixen com a cortines de fum per tapar notícies que són greus. El Parlament de Catalunya va establir quines havien de ser les regles del joc de la taula de diàleg, però en canvi la taula de diàleg que teòricament es reuneix prescindeix del que va decidir el Parlament de Catalunya. Per tant, aquestes qüestions també són importants, però el que és més important, naturalment, és que els que som representants dels vots del 52%, aquestes persones trobin en els polítics que els representen el fet d'avançar cap a la